Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra, després d'haver accedit a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida, han detingut el raper Pablo Hasél. Els antiavalots han entrat als vols de 6:45 del matí a la mateixa universitat per detenir el raper. Mort a l'estat feixista, ha cridat Hasél quan ha entrat al furgó policial que l'ha portat camí dels jutjats. El raper s'havia tancat ahir al rectorat de la Universitat de Lleida després de negar-se a entrar voluntàriament a la presó i mentre esperava que l'Audiència Nacional resolgués el seu recurs per evitar ingressar al centre penitenciari. Hem de dir que demà a la tarda, a les 7, a la plaça Lesseps de Barcelona s'ha convocat una manifestació per protestar contra el seu empresonament. I canviem de qüestió perquè ja es comencen a notar, a sentir els primers moviments postelectorals. Esquerra, Junts i la CUP aposten per una negociació ràpida. De fet, l'executiu nacional dels republicans ha decidit aquest dilluns a la tarda que començarà amb la CUP i no amb Junts, la ronda de contactes per buscar un pacte per formar govern. Que els republicans, per cert, volen que sigui ampli, incorporant Junts, CUP i Comuns. Junts, per la seva banda, avisa que només veu possible un pacte amb Esquerra i la CUP i insta els republicans a triar. I avui parlem de Covid novament perquè el Departament de Salut compta començar a vacunar aquesta setmana mateix les persones de més de 80 anys que no viuen en residències, sinó a casa seva. Per aquest motiu, precisament, ha afegit al Departament de Salut de la Generalitat que seran els equips d'atenció primària, els CAP, els que decidiran on faran la vacunació d'aquest col·lectiu. I avui també és notícia que almenys 60 persones han mort i centenars han desaparegut en el naufragi d'un vaixell al riu Congo aquesta matinada. En clau cultural, el pintor Xavier Escrivà repassa a Girona una trajectòria de 30 anys en una exposició. I també us expliquem avui que l'Associació Araguai amb el bisbe Pere i la família Casaldàliga presenten la Fundació avui mateix Pere Casaldàliga. Nosaltres deixem la informació que ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Aquest any la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demanar Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, què tal, què tal? Quina diferència, quan algú et diu hola, hola. Hola, què tal? Ei. A la segona part que és hola, hola, què tal? Aquí comença... No 50, no. Bueno, que sí comença 50, però aquí comença la capacitat comunicativa dels altres. Fem una... Bueno, primer posem la sintonia i després juguem. Bon dia, això 50, programa número 307.
Winters. Sergi Mas.
Què tal, família cinquanteril? Com esteu? Espero que bé, desitjo que bé. Ja han passat les eleccions, seguim igual. Ja... La feina d'un polític és negociar i pactar. O no pactar i trencar acords. Però és la feina d'ells, no és feina meva. Per tant, treballin. Facin el que considerin oportú. Pel bé, en comú... Aviam, que això no és cap missatge polític. Pel bé comú. No pel bé en comú. Ah, estàs parlant de Colau. No. De Jessica Albiach. No. Pel bé comú. És la seva feina. Facin la feina de la millor forma possible a qui li toqui, qui tingui els vots necessaris, qui negociï millor la possibilitat que tots puguem viure una mica millor. Difícil. En dies com aquests, en mesos com aquests, amb una pandèmia que ens ha tocat en aquests que des de fa 100 anys no teníem. Amb això vaig. És complicat, és francament complicat. Però és la feina que han de tenir els polítics. Ja està. També m'agradaria que aquesta feina no fos l'epicentre constant de la nostra vida. És a dir, estaria bé que les televisions, que les ràdios... Perquè opina tothom. Opina tothom en funció del que pensa. I vol influir en funció de la seva opinió perquè tu pensis com ell. Una persona que sigui... tingui unes idees, un pensament molt unionista, molt constitucionalista, vale, sí. O una persona que tingui unes idees, un pensament molt independentista, doncs vol comunicar referents posicionaments perquè tu acabis dient, ah, pues sí, potser sí. Hauria de ser tot més fàcil. Però el que a mi m'agradaria de debò és que no fos un monopoli constant. M'he equivocat, Toni Huguet, com tantes vegades, veus? Abans a la tele m'equivocava molt. Bueno, que no fos un monopoli constant, que la ciutadania igual no està tan pendent d'aquestes negociacions. És una opinió, és una opinió. Facin el que vulguin amb aquesta opinió. Feu el que vulgueu. Però que hi ha més coses. A banda del Covid, hi ha més coses. Per desgràcia, hi ha més coses. I a banda de les eleccions i de la política, hi ha més coses. Vale? Anem a donar cadascun el lloc que li pertoca. Ara sí, saludo Toni Huguet, a control de so. Què tal, Toni? Bon dia. Bon dia. Aixeca el dit polze. Perfecte. Bon dia. Estefania Burgos, productora executiva del programa. Què tal, Estefania? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Anem a fer una prova d'aquello de la salutació que hem dit abans. Una prova d'amabilitat, una prova de receptivitat.
Vale.
Sí?
Sí.
¿Quieres jugar?
Quiero jugar.
¿Has venido a jugar?
He venido a ganar.
M'agrada aquest optimisme. Aleshores, la pregunta és... Hola, què tal?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Tu com saludes habitualment quan trobes algú que fa una o dues setmanes que no... Clar, ara s'ha de reduir l'expressió de la salutació perquè, clar, segurament faries una abraçada a l'altra persona.
Sí.
Vale. Però com ho faries ara? Hola!
Cuqui, és que jo tinc...
Adiós.
Què tal? Com esteu?
No. Aviam, espera, que Toni Huguet s'ha gravat ell mateix.
Què tal? Com esteu?
Veus? Ah. Ell és Toni Huguet. Mira que bé. Els tècnics també parlen. Mira. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu?
Molt bé. Doncs mira, per aquí, fer una cosa. M'agrada que estiguis bé. Jo estic bé. I tu? Què? Què tal? Com estàs? Ah, que li hem de donar temps a la màquina, no? Toni.
La màquina avui s'ha aixecat.
Sí. No, mira. Toni, què tal?
Toni. Endavant.
Vale. Gràcies, Gràcies. Podies posar 100 expressions... Jo jugo, A mi em dones la pilota i jo jugo, tota l'estona. Bueno, doncs és veritat que la recepció d'un missatge del tipus... Digue'm bon dia.
Bon dia.
Hola.
Bon dia.
Hola, què tal? Canvia molt, perquè la persona, quan em dius bon dia i la meva resposta és, de vegades, extremadament optimista, escoltem un exemple.
Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estàs? La forma de saludar-nos cada matí és molt més semblant a aquesta,
sí,
que acabeu d'escoltar. Repetim-ho.
Bon dia.
Hola, què tal? Com ha ido el dia? Que no, aquesta altra que, per desgràcia, es dona en molts llocs de treball.
Bon dia.
Hola. Has vist la diferència? Has vist la diferència? Com trobem els companys de feina? Quan entrem a les redaccions, als despatxos, a treballar. És...
Bon dia. Sí. Si hi ha bon dia, eh?
Si hi ha bon dia, eh?
Sí. A vegades no hi ha bon dia.
Que hi ha persones que no saluden, eh?
Amb el cap. Ei.
Sí. Ei.
Ei?
Julio Iglesias, ei. Com pots evitar que això li passa a gent, eh? Com pots evitar saludar moltes vegades a una persona que te la trobes al supermercat? Exemple, un veí de l'escala que te'l trobes de primera, sí? Hola, què tal?
Ai.
És la del tercer primera. Hola, Estefania, què tal?
Molt bé.
Sí? Tot bé aquí comprant,
sí,
no?
Sí,
sí, bueno, sí. Les coses de sempre. Què, esteu tots bé?
Molt bé, molt bé.
Bueno, la família bé i tot, sí?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
I vas dient, sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. Vale. Bueno, escolta, pues ens veiem pel safareig, eh? Bueno, abans ens veiem pel safareig quan les dones, especialment les dones, cantaven i netejaven la roba. No fa pas tant d'això. Vale. Això és una vegada que et veus al supermercat i fa relativament poc, 3 setmanes, 2 setmanes, que no veus el veí o la veïna. Hem quedat així. Hombre, hola, què tal?
Què tal, bon dia.
Comprar, eh? Comprant per aquí, eh? Molt bé, molt bé. Imaginem que un minut després us torneu a trobar pel mateix passadís del supermercat.
Ai.
Ei, què tal?
Hola. És un moment incòmode, eh?
No té per què, no té per
ai,
què.
Home, sí,
perquè acabem mirar de saludar la persona que, amb la qual coincidim i compartim edifici. L'escena seria aquesta. Hola, què tal?
Ei, hola.
Què comprant? Tercera vegada. Tercer passadís. Que hi ha moments que l'ésser humà vol evitar trobar-se de nou amb aquesta persona. És, vas a la fila dels embotits i dius, hòstia, aquesta Estefania, no. Tira. O et quedes una estona mirant els espàrrecs, dient, calla, a veure si passa de largo.
Ja, ho he passat.
I anem a la caixa, anem a pagar. I vas i entres i pam, i et toca just darrere. Ja està. Per no parlar de les mirades evitables de què porta el carrito. A veure, jolín, tu sí que se gasta en vino. Sí que se gasta en vino la vecina. Joder, tu has visto? Solo porta vi, no? Només porta vi. Joder, sí que comen cereales esta família. No? O, la part contrària, has vist? Maria Antònia, has vist? No sé per què agafen el carrito, si porten 4 coses. En aquest cas, si porten 4 merdes, jolín. Anem al pàrquing, aviam si han canviat el cotxe o no. És a dir, l'ésser humà és així, de cru. Però tenim salut, com a mínim nosaltres. No tots, per desgràcia. I recordeu que no tot és Covid. Són les 10 i 13 minuts. Hem parlat aquesta entradeta de comunicació.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Escoltar des de que ens va deixar Pau Donés és un element que va més enllà d'escoltar una cançó que escoltar un cantant. Jo escolto aquesta cançó, Eso que tú me das, i immediatament em porta a la imatge del videoclip de Pau Donés cantant aquell terrat d'un edifici, entenc que de Barcelona, amb aquella banda, sabent ell que era el seu últim o penúltim videoclip, malalt de càncer. Molts de nosaltres, quan vam veure aquell vídeo, com a mínim servidor, vam dir, hòstia, aquest és Pau Donés? Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Buah. Ahir, com sabeu, i si no us ho recordo, va ser el Dia Internacional del Càncer Infantil. I tenim comunicació amb Alexandra... Alexandra Carpentier, que és directora de comunicació de la Fundació Josep Carreras. Disculpa que ho tenia aquí amb una llibreta, amb bolígraf. Alexandra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estàs?
Doncs, mira, aquí parlant de comunicació, crec que...
Sí, t'he pensat, vaig a preguntar superbé com estàs.
Bravo, bravo, bravo. Espera, anem a fer-ho bé, anem a fer-ho bé. Alexandra Carpentier, directora de comunicació de la Fundació Josep Carreras. Què tal, Alexandra? Bon dia.
Bon dia, molt bé, i vosaltres?
Doncs mira, estem molt bé, estem satisfets de parlar, de treballar a la ràdio, un mitjà que ens apassiona, i de parlar, malauradament, de temes com el que ens toca, però s'han de parlar perquè no tot és Covid. És així. Ahir va ser el Dia Internacional del Càncer Infantil, una malaltia que va... Primer, que és inevitable, és així?
Bueno, de moment sí, de moment és inevitable. Si no continuem investigant, de moment encara passa i és, com dius tu, a vegades et falten les paraules, però sí. És molt destroyer.
Clar,
perquè aquí... afecta nens molt petits, de vegades.
Sí, 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 sí. I realment quan veiem imatges, fotografies habitualment, de nens doncs, amb aquesta malaltia, se'ns trenca el cor, especialment els que tenim fills. Mm? I no valorem prou la sort que tenim, perquè al final és un tema de sort, eh? Vale, és un tema de genètica, és un tema de la naturalesa, però que és un tema de sort. Te toca i no te toca. Entenc que és així.
De moment sí, ja et dic, en alguns casos de leucèmies infantils, sobretot...
Sí.
Al final es diuen càncer infantil, no?
Càncer infantil, sí, sí.
Estem especialitzats a la Fundació Carreras en leucèmies i càncers de la sang.
Sí.
Però quan es diu càncer infantil no és el mateix que el càncer d'adults. Es diuen de la mateixa manera, però són malalties molt, molt diferents.
Què dius?
En el nen és una malaltia de desenvolupament de les cèl·lules. I, en canvi, en l'adult són malalties de l'envelliment de les cèl·lules. O sigui, està mal dit que es diguin igual, diguem, no? Va ser una mala idea de posar-li el mateix nom en el seu dia. Clar, en el cas dels nens, per exemple, moltes leucèmies provenen ja, la mutació genètica que les provoca ja prové d'abans de néixer, de la panxa, de l'embrió que està dins de la panxa. Llavors, ostres, alguna cosa ha passat malament, perquè aquest embrió tingui una mutació genètica que faci que després desenvolupi una leucèmia, no? Llavors, de fet, en això estan investigant molts dels nostres equips i d'altres equips arreu del món, de veure què ocorre, perquè realment, si la volem evitar, a més, evidentment, doncs de fer tractaments menys agressius, d'aconseguir tractaments més directes cap a les cèl·lules malignes, etcètera, si la volem evitar, hem d'aconseguir saber per què ocorre, no? I en això estem.
Alexandra, què és exactament els bebès també tenen leucèmia?
Els bebès també tenen leucèmia, que és molt bèstia com a frase.
Sí, no, però és que jo crec que ens hem de començar a normalitzar, a parlar com s'ha de parlar, diria,
Sí,
diria.
Sí, és així.
Sí.
És la nostra campanya que hem llançat ahir amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. I què passa? Que la leucèmia és el càncer infantil més freqüent. Un terç dels càncers infantils són leucèmies. Posem uns 400 nens a tot l'estat espanyol cada any. D'aquests, uns 170 són nens de menys de 4 anys.
Sí.
Clar, 170 nens, no? Són molt pocs.
Bueno.
Clar, per la indústria... Són molt pocs, però són
nens. Ja, són nens.
Però per la indústria farmacèutica no són rentables, és així de cru. No són rentables perquè sigui tan interessant investigar i treure fàrmacs i treure teràpies novedoses. En alguns dels casos, sí. Encara si diguessis dels 170 nens més petits de 4 anys...
Sí.
Tots tenen el mateix tipus de leucèmia, exactament igual, però tampoc és així. Hi ha leucèmies que afecten només a 5 nens a l'any, altres a 10 nens a l'any. Són tan rares i tan agressives, en el cas dels menors d'un any, sobretot, que quasi ningú les investiga. Llavors, hem volgut posar el focus amb ells, amb els bebès, amb els menors de 4 anys, els nens petits, per explicar les leucèmies que els afecten amb ells, que com et dic, són molt, molt agressives, i aquestes sí que no tenen molt bon pronòstic, perquè normalment les leucèmies infantils en general, el 80% ho supera, amb un tràngol molt bèstia, amb tractaments molt bèsties i amb seqüeles, però ho supera.
El 80?
El 80, en leucèmies infantils en general. Bueno, però bueno, són nens, voldríem que fossin tots.
Ja, clar.
Però clar,
sí.
Si agafes leucèmies molt específiques que afecten, per exemple, a nadons, a lactants, a bebès de mesos, en aquest cas, en alguns tipus de leucèmia, no arriba ni al 20, perquè són molt bèsties. Llavors, nosaltres som dels pocs equips a Europa, que tenen molts projectes de leucèmia especialitzats en infantil i en nadons,
sí.
I estem intentant doncs, recaptar fons per intentar dur-los més enllà, no? I fer, bueno, fer recerca bona i vàlida a nivell internacional per a aquests bebès. Llavors, els bebès també tenen leucèmia, és una campanya en la qual es troba un documental que bueno, hem parlat amb 7 famílies de nens petits, de bebès, que tenen o han tingut leucèmies. Després hi ha un conte, que ara mateix està en preventa, però d'aquí menys d'una setmana ja estarà a la venda, diguem, normal.
El bebè forçut?
El bebè forçut, exacte. I tot això està recopilat dins d'una pàgina que, bueno, és fcarreres.org per a leucèmia infantil, sinó igualment a la nostra web es pot trobar molt fàcilment, a fcarreres.org.
Sí.
Llavors, bueno, es tracta sobretot de consciència amb el documental i de recaptar fons amb la venda del llibre per invertir en 3 projectes de recerca de bebès, de leucèmies de bebès.
Escolta, Alexandra, amb quina crueltat ens estem acostumant ja des de fa temps, no des d'ara, ja des de fa temps, allò de, bueno, les companyies farmacèutiques no veuen rentable això, per tant no fabriquen, i passem pàgina.
Bueno, al final les companyies farmacèutiques tampoc són l'enemic, diguem. Podrien ser un gran aliat, de fet ho estan fent en certa manera ara mateix amb la situació que estem vivint. Però clar, com a persona, no, si ho penses, dius, ostres, la recerca és molt cara, és molt complicada, però a més és molt cara. Estem en un país que, bueno, no és un país que aposti molt dur per la raó.
No, apostar no seria.
A veure, apostar no seria. Però mira el que han tardat en treure una vacuna de Covid.
Bueno, però aviam, que això tampoc passa ni a Catalunya ni a Espanya, no, És a dir,
no,
que...
No, ni ha passat mai.
Vale, que no és una cosa exclusiva nostra.
Però
no.
Que al final, si dediquéssim una part dels recursos estatals, o si no privats, és igual... per fer recerca de moltes altres malalties, doncs bueno, s'avança realment. De fet, mira, perquè et facis una idea, hi ha un tipus de leucèmia que ara hi ha un projecte d'aquests beneficiaris del CONTA, que sí. És leucèmia mielomonocítica juvenil.
Com, perdó?
Leucèmia mielomonocítica juvenil. Afecta a 10 nens màxim a l'any a tot Espanya, i són nens menors de 2 anys. I tots necessiten un trasplantament de medula òssia perquè... bueno, és una leucèmia complicada. Doncs aquesta leucèmia fa 6 anys no tenia ni un protocol. O sigui, es tractava com es tracten les altres, però no de forma específica, perquè ningú l'havia investigat ni es coneixia. Ara, en 6 anys, que pot semblar molt poc en el temps, realment, doncs mira, com a mínim ja té un protocol i ja es comença a saber, doncs mira, amb aquesta teràpia reaccionaran millor, amb aquesta no. O, per exemple, fa el 2016 es va provar per primera vegada a Espanya un assaig clínic d'una immunoteràpia que s'ha parlat molt, que es diu immunoteràpia CAR-T,
sí.
per un tipus de leucèmies linfoblàstiques agudes. Doncs ara ja és una part més de la cartera sanitària que paguem tots amb els nostres impostos,
sí.
Amb només 5 anys, pels nens que recauen i els pacients que no tenen més oportunitat, doncs ara mateix hi ha aquesta última oportunitat. Només amb 6 anys, que no és tant. Vull dir que al final, si, clar, en aquest cas, qui ha apostat molt fort va ser una farmacèutica. Però bueno, també al Clínic s'ha fet un projecte en aquest punt i nosaltres també estem fent projectes d'aquest estil amb immunoteràpies, que... Vull dir que amb una franja de temps curta, que en pot ser 5 o 6 anys, pot canviar radicalment el panorama, depèn de com, no?
Sí. Aquí a la Fundació entenc que totes les aportacions són benvingudes. Heu notat, amb això del Covid, ara a punt d'arribar a l'any de presència física al nostre país, heu notat una baixada de donacions?
Doncs no, perquè hem tingut molta sort, la veritat.
Sí.
Perquè, la veritat, la previsió nostra era una davallada, no? Perquè,
sí.
Sobretot, per, bueno, no només per l'interès per la recerca del Covid, sinó sobretot per la crisi econòmica.
Sí.
Però vam fer, jo crec que una bona feina de divulgació explicant que en aquests moments els malalts de càncer en general i els nostres, que són els de leucèmia, linfomes i altres càncers de la sang, ho han passat i ho estan passant molt malament, perquè són persones que tenen uns sistemes immunitaris tan baixos i tan sí. fluixos, diguem, sí. que el Covid per ells suposa un perill molt, molt gros. Mm. I són persones que ja de normal estan bastant acostumades a estar aïllats, però ara l'aïllament ja és directament a saco, no?
Sí.
Són persones que han passat, durant l'any passat, per exemple, que passaven trasplantaments en hospitals, per exemple, doncs aquí a Barcelona, no?
Sí.
A Vall d'Hebron, al Clínic, a Sant Pau, trasplantaments, que un trasplantament de mèdula és una intervenció molt, molt agressiva i molt dura,
sí.
completament sols, no tenien permís per tenir acompanyant, no tenien permís per cap tipus de voluntariat, etcètera.
Sí.
Evidentment, per la seva salut i pel risc que suposava el Covid.
Sí.
Però, clar, ostres, persones que potser, o nens, que potser han estat 4, 5, 6 mesos aïllats en una habitació d'hospital. Llavors, això crec que hem sabut transmetre aquesta realitat de molts pacients, que és encara més crua que la nostra com a ciutadans sense malaltia, i la gent s'ha volcat. La gent s'ha volcat molt i ho estem superagraïts, la veritat. S'han donat moltes menys baixes que habitualment, la gent que potser col·laborava en donatius més alts, doncs ha dit, ostres, no vull donar-me de baixa, baixaré una mica el donatiu. Ostres, mm-hmm. doncs moltíssimes gràcies, saps? I al final, doncs, de moment, no estem notant una davallada. Esperem que no ocorri.
Tant de bo que sí, tant de bo que sí. La llei de la vida és naixem, creixem i morim. Ja sé que són tres paraules molt primitives, molt bàsiques, molt de P3, però aquesta és la vida i és llei de vida. Hem de marxar. Està o no està preparat, ja és un altre tema. Però, clar, quan te'n vas i qui se'n va és un nen petit, se'ns trenca el cor a la majoria dels humans. Et vull agrair la presència d'aquest espai, Alexandra, i, a més, vull que em recordis, si és possible, la forma de col·laborar amb la Fundació Josep Carreras.
Doncs mira, la forma de col·laborar és molt fàcil. No hi ha cap donatiu mínim. L'únic que demanem és que si és una quantitat molt, molt petita, com per exemple un euro al mes, que no sigui cada mes, perquè si no les despeses bancàries se'ns mengen, que sigui un cop l'any, un cop, dos cops l'any.
Correcte.
I es pot col·laborar o trucant al telèfon de la Fundació, que és 93-414-5566.
Vaig a repetir-ho, que no me'n recordo.
93-414-5566. I si no, el més fàcil és la fórmula més còmoda, més i segura, a través de la web, que és fcarreras.org.
fcarreras.org. fcarreras.org.
Donatiu, visum, transferència, com fer-se soci, es pot fer tot allà, i de forma ràpida i segura.
Doncs t'agraeixo molt, molt més del que t'imagines, la teva presència en aquest espai, perquè volíem parlar ahir d'aquest tema, però, bueno, és veritat que el tema electoral se'ns va anar de les mans i vam parlar d'altres temes.
Va coincidir fatal, fatal.
Bueno.
Disgust, però bueno, ha passat.
La vida continua. Gràcies, Alexandra, bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
Són les 10 i 28 minuts.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
¿Qué viene a ser el mundo? Que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week.
M'agrada tant aquest tipus de música, m'agrada tant que la deixaria escoltar fins al final del tema i escoltaria segons els meus gustos la cara B, és a dir, la cara B de l'LP, uns termes que avui ja no es fan utilitzar, ja no es fan servir. Bonica banda sonora per una bonica entrevista, crec, estic convençut que així serà, per parlar amb Xavi Casinos, autor del volum 2 de Barcelona Secreta. Què tal, Xavi? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues mira, una mica congelat, la veritat.
Bueno, això no seria cap novetat, no? Perquè
no, però...
en principi ho tenim tots.
Exacte.
Para mi amigo Sergi, por las buenas, por los buenos momentos, pasados, presentes y futuro. El más grande. Aquí hay un error, señor Casinos. No soy el más grande, sino que después de las festas posiblemente sigui el más gordo. ¿Cómo han probado las festas?
Bueno, mira, es que yo estoy de aquellos que yo me aniría a dormir el día 22 y me despertaría el día 7. Es decir, que eso de Nadal y yo no lleguen gaire bé, pero bueno, hem fet com cada any. Com des de fa 57 anys hem fet el que hem pogut i aquí hem estat.
Bueno, això és el que convenia i el que convé, portar-se bé. Bé, un Nadal que ha vingut amb un llibre a la mà, la segona edició de Barcelona Secreta, que van presentar abans de les festes de Nadal al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Sí. Què tal una primera impressió d'aquesta rebuda? Perquè t'he vist a moltes entrevistes i a molts mitjans.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que quasi gairebé tots els mitjans m'han entrevistat o han dedicat algun espai a parlar del llibre. I els inputs que de moment rebem, que jo rebo a través de les xarxes o i tal, en principi tot indica que anirà bé, almenys tan bé com l'anterior. I que, bueno, home, això la veritat és que fa il·lusió.
Comença la introducció, el pròleg, dient Barcelona és moltes Barcelones. T'agrada la Barcelona actual? És una pregunta que habitualment formulo als convidats de Cinquenters. T'agrada com està l'actual Barcelona? Perquè, en principi, tenim la paraula d'Ada Colau perquè vingui aquest programa i li posaré totes les respostes.
Mira, a mi m'agrada Barcelona. Bien. Jo he tingut la fortuna de viatjar bastant pel món, i la veritat és que, home, tot i que hi ha ciutats que m'encanten i algunes inclús aniria a viure, com Barcelona crec que no n'he trobat cap altra. O sigui, Barcelona té alguna cosa especial, potser perquè sóc barceloní, però pel que sigui, Barcelona sempre m'agradarà. Responent a la teva pregunta, home, hi ha coses a la Barcelona actual que no m'agraden. No m'agraden, no m'agrada aquesta mena de pèrdua d'ambició per la ciutat que hi ha des de la classe política, i no vull culpar ningú ni a cap formació en concret, en general, i penso que això ja ve d'enrere. Aquí els dos grans alcaldes que han tingut gran ambició, que no estic dient visió, estic dient ambició per la ciutat, per Barcelona, han estat Pasqual Maragall i després Joan Clos. I Joan Clos, el que passa és que alguna, des de determinada opinió pública, doncs no té l'aprovació que va tenir Pasqual Maragall. O sigui, analitzem una mica la gestió de Joan Clos, amb els seus errors també, com tothom.
Sí.
Ja m'agradaria tenir en aquests moments un alcalde amb ambició que va tenir Joan Clos.
El llibre no és una història de Barcelona, com bé dius al pròleg, són històries de Barcelona des de l'època dels romans fins a l'actualitat. És una col·lecció de... igual m'equivoco i et demano disculpes si aquest no és el terme, Xavi. És una col·lecció de... és que no són anècdotes, són trossets, moments, espais de Barcelona per molts desconeguts.
Sí, sí. Jo, i abans de fer una menció, jo acostumo dir-li la cara B de Barcelona.
La cara B,
Sí, perquè són... A veure, jo el que vaig intentar des del principi, això... Tingues en compte que és una sèrie que comença el 2014, pràcticament per casualitat, jo com un experiment que fem a la Vanguardia Digital, i mira, i aquí estem ara amb 3 llibres fets i 326, si no m'equivoco, entregues publicades. Jo sempre he intentat explicar històries o buscar històries darrere de coses que a vegades ens passen molt desapercebudes, no? Un gravat en una pedra que resulta que és una antiga inscripció d'una tomba romana que es va reutilitzar per fer el claustre d'un monestir a Sant Pau del Camp, per exemple.
Sí.
Trobar la història d'un edifici una mica singular, no? Que per què estan allà. Trobar un fanal, hi ha un que m'encanta, que és un fanal que hi ha a mig de Canaletes, ja, quan emboques la Rambla,
sí.
Que ningú, tothom passa d'aquell fanal. És un fanal que té una història.
Sí.
Té una història perquè era un fanal que tenia que formar part d'una sèrie de fanals d'un espai públic de la ciutat, que només es va fer aquell, i ara què fem? Bé, ho col·loquem aquí. I passem per allà, alguns gairebé cada dia i diverses vegades,
sí.
No ens adonem compte de la singularitat d'aquell fanal, no? Per exemple, o saber que si vas caminant per el que és la plaça Palau, més o menys,
sí.
Doncs allà sota encara deu haver-hi algú que era d'una antiga illa que hi havia davant de la costa de Barcelona durant alguns segles, i que va quedar finalment menjada per abans de la línia de costa i sobretot per la construcció del port.
Sí.
O que hi ha un covi en una de les ximeneies de Gaudí del Palau Güell. Per què hi ha un covi aquí?
Sí, sí, el covi, la mascota olímpica.
Sí, sí, jo crec que, home, és el que jo he intentat buscar tots aquests anys, que segueixo buscant, que segueixo trobant, i que, bueno, i que en principi cada diumenge... trec una part, i bueno, ja n'hi ha 120 d'aquests 300 i pico,
sí.
Publicats en 3 llibres.
El modus operandi d'aquest descobriment de l'altra Barcelona, bueno, no és l'altra, és Barcelona, és de la Barcelona que no coneixem,
sí, sí.
És picar molta pedra, mai millor dit, en casos com aquest, especialment d'edificis antics?
Pues mira, sí, perquè a part de que, jo sempre ho dic, no?, i que ho vam comentar el dia que vaig tenir l'honor,
sí.
Que em fessis la presentació, jo ja tenia algunes coses que, bueno, ja com mig guardat, sempre, al final les vaig recuperar, i més o menys hi ha històries que jo ja sabia o ja sé. Però d'altres, jo que, quasi sense donar-me compte, faig una búsqueda contínua de temes.
Mm.
I com els busco? Pues, bueno, m'agrada molt regirar llibres,
sí.
Llibres sobretot antics, guies antigues de Barcelona, que et donen pistes, revistes antigues, que trobo molts d'ells, per desesperació de la meva família, al Mercat de Sant Antoni.
Benvingut al club, aquí un altre.
Perquè al final, a casa, sembla jo... En fi, no t'explico què és.
Un altre museu, bueno, i el problema on és? El problema on és? Tens tot el meu suport... per discutir amb qui sigui, per defensar aquesta estada a casa de documents.
Doncs pues mira, jo quan surto el diumenge a comprar el pa, i que visc al costat del Mercat de Sant Antoni, de fa uns anys, doncs difícil és el diumenge que no acabo entrant.
Clar.
Ja d'entrada ja em posen una catifa, no? Carmet! Ja entro allà, ja tinc unes parades una mica fixes,
sí.
Que sempre acabo trobant alguna cosa.
Sí.
I sempre aquests, no sempre, no sempre, perquè a vegades... tens una expectativa i no s'acaba complint, però sempre en trec 2 o 3. I després, bueno, sempre és la casualitat. La casualitat de trobar una història que dius, ostres, aquesta és interessant, i la segueixes i l'acabes trobant, no? Per exemple, no sé, un dia per casualitat, eh?
Sí.
Vaig assabentar que... Bueno, no em vaig assabentar, més o menys ho sabia.
Sí.
Sabia que el Hotel Oriente de Rambla, l'històric,
sí.
Hotel Oriente,
sí.
Antiga Font d'Oriente, molt,
sí.
Famosa, doncs, bueno, s'havia construït sobre un antic convent. Un convent que també havia estat col·legi. I, de fet, hi ha una de les sales, una de les sales més noble de l'hotel,
sí.
Que hi ha fossilitzat en allà l'antic claustre. És a dir, tot i que està una mica tunejat per les èpoques i per les contínues reformes,
sí.
Allò té l'estructura de l'antic claustre del convent. Doncs bé, un dia vaig anar a visitar-ho i en Josep Gaspart, allò, fill del
Joan Gaspart,
de l'expresident del Barça,
sí, sí.
Bueno, va tenir l'amabilitat de rebre'm, ensenyar-me allò, estava tancat, o sigui, estaven sols,
sí.
Que va ser ja durant la pandèmia,
sí.
I de sobte em va baixar els soterranis, i en els soterranis encara hi ha un tros de l'antiga cripta.
Què dius?
hi ha una, com una mena de paret amb uns ninxos buits, afortunadament, aquest, no hi ha ningú enterrat allà, però encara hi ha la cripta. I ostres, això és, no sé, em va fer molta il·lusió trobar allò.
Entenc que com a periodista que ets i comunicador li vas ametrallar preguntes. I com és que teniu això? I ho teniu tancat al públic? I què feu amb això? I què fareu, no?
Per suposat. Em va explicar, a més, ells tenen un pla per intentar obrir, quan puguin,
sí,
una mica més hotel als barcelonins,
sí,
perquè, home, també és un gran desconegut, eh? És un gran desconegut, en general, la Rambla. La Rambla, jo crec que durant molt de temps ha estat presa per turistes, cosa que no trobo del tot malament,
no,
però és veritat que la Rambla ha perdut molt encant, i els barcelonins no anem a la Rambla, anem només perquè la tenim que creuar,
sí,
o anem un dia, però sí, jo, la veritat és que, en fi, l'oferta comercial de la Rambla en aquests moments a mi no m'atrau gens.
És Guirilàndia, evidentment.
Dos o tres punts que encara tenen un cert encant, la Casa Beethoven, i alguna cosa més, però tot ho de més ja, la veritat és que fa una mica de pena. I home, jo que es tractaria, i en Josep Gaspart amb això té una molt bona d'allò, intentar recuperar la Rambla pels barcelonins, que els barcelonins tornem, no? No fa gaire, eh?
Sí.
Ens tiraven tots els cabells, vaig llegir cròniques i articles i cartes i intervencions,
sí,
que tancava el Xancó, la camisseria.
Sí, sí, senyor. Sí. Baixant a l'esquerra, oi?
Sí. Dic, sí, sembla molt bé. Diu, quants dels que esteu aquí queixant-vos heu anat a comprar, no, fa que no aneu a comprar una camisa del Xancó?
Sí.
Dic, pues que ha de tancar, però és el que faci.
Té raó, sí, sí, sí. Té raó. No aneu al Primark i consumiu un producte en petit comerç.
Per exemple.
Sobretot si és històric, sobretot si és històric.
Sí, senyor.
Ja saps que hi ha una de les històries que a mi m'agradaria que la fessis pública, que és la columna de la vergonya. I m'agradaria molt que els oients de Ràdio Estel, que tenen una edat similar al títol del programa, fins i tot superior, i que tenim, jo crec que una bona part, un bon segment d'oients i realitzadors de 50ers, el do de la curiositat. Allò de...
Sí, senyor.
Què dius? A veure... Això que possiblement el jovent no té, o té poc de forma generalitzada, el 50 o més, diu... Què dius? Ah, sí? A veure... Tenim certa disponibilitat de temps lliure, certa, i podem passejar-nos per diferents indrets de la ciutat de Barcelona per veure, per exemple, aquesta columna de la vergonya.
Sí, senyor. Doncs pues mira, si ens situem a la plaça del Rei...
Sí.
A la plaça del Rei ens situem i mirem el que és la paret de la capella de Sant Àgueda, l'antiga, sí, capella reial.
Sí.
Pues entre la capella de Sant Àgueda i el que avui és la Casa Padellàs, el Museu d'Història de la Ciutat,
sí,
hi ha un tros que s'intueix que jo havia estat una casa, avui està integrat en aquest conjunt museístic,
sí,
però allò era una casa molt estreta, que és on vivia el Butxí de Barcelona.
Mm, sí, sí.
El Butxí era un funcionari que tenia feina, normalment, un tio necessari, perquè en aquells moments no s'havia d'executar gent o tallar-li coses, i per tant hi havia el Butxí. Resultava que ningú volia viure al costat del Butxí, era un personatge que tothom hi feia grima. I per tant va haver d'intervenir el Consell de Cent i donar-li, adjudicar-li aquesta casa estreta, que encara es percep que era una casa, però que podia no, i allà vivia el Butxí, que a més tenia la feina sortint al carrer. Sortint al carrer, doncs, allà feia el que tenia que fer.
Mm.
Pues bé, al costat d'aquesta casa hi ha com una columna enganxada a la paret de Sant Àgueda,
sí,
que és, bueno, té unes, com un metre quadrat, aproximadament.
Sí, sí, sí.
Puja uns quants metres, i a dalt té com una mena de plataforma. Doncs aquí era quan algú ho condemnaven a l'escarni públic, pues, bueno, a part de que el passejaven amb un burro que li deien vori avall per uns carrers de Barcelona, quan arribava a la plaça del Rei un altre cop i no l'havien de matar, aleshores el lligaven a dalt d'aquesta plataforma,
sí,
i aleshores la gent, pues, li tirava pedres, ous, merda, i se n'en fotia d'ell, no? Era l'escarni,
sí,
el condemnat escarni. I tu ja sé per on vas. Tu voldries recuperar aquesta tradició, però...
No.
És correcte.
No. És que no, em sembla curiós... em sembla molt curiós... no sé si és curiositat, si és periodisme, si és tafaneria, però m'apassiona aquests trossos de la història que, si no és per llibres com el teu, pues no podem saber ni recuperar. I a mi especialment m'agrada molt, ja saps, ja coneixes, aquests moments de la història que estan, a més, no del discurs, sinó que són fets, que estan escrits, que estan, hi ha una pista de bàsquet a un claustre de la ciutat. És a dir, no recordo ara on està el claustre ara.
És el Col·legi Sant Miquel.
Exactament, Xample. Exactament, sí. Exactament, exactament. Doncs em sembla meravellós. Bé, Xavi, felicitats. Sé que tens molts fans. De fet, un dels molts fans que tens, quan he publicat l'entrevista que et fèiem avui als 50, m'ha dit, oi, vull aquell llibre. Bueno, casa del llibre. Sí, no, és molt bona, molt bona, molt bona persona, la Sònia Graupera, que hi ha necessitat de conèixer històries de Barcelona amb aquell sofà que tenim a casa exclusiu pràcticament per llegir o en algun moment que anem en transport públic. Gràcies, Xavi Casinos.
A vosaltres.
Una forta abraçada.
Igualment.
Cinquenters, de dilluns a divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa.
Sons de la Terra, un programa dedicat al món de l'havanera i al cant de taverna, torna a partir del proper dissabte 27 de febrer. En aquesta 11a temporada ens endinsarem per aquest món tan arrelat a Catalunya, tot escoltant músiques populars i descobrint nous repertoris. Recordeu, serà a partir del 27 de febrer, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Els matins per Catalunya, els matins per Andorra, des de Cinquenters, des de Ràdio Estel, tinc comunicació amb Tomàs Fernández Jaén, que és exactament secretari de la Comissió Mèdica de la Lliga de Futbol Professional, a més de cap metge de la delegació espanyola pels Jocs Paralímpics i responsable de docència i investigació i cap del Servei de Medicina i Traumatologia de l'Esport a la Clínica Centro. Què tal, Tomàs? Bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un poquito más y no me cabe el nombre en la tarjeta, ¿eh? Madre de Dios, ¿cuántos cargos? Bueno, si no me equivoco, Tomás, usted visita, lógicamente, a deportistas. ¿Visita deportistas seniors o muy jóvenes?
No, visito todo tipo de deportistas, tanto profesionales como de élite, como amateur, como veteranos, sí. Como jóvenes, de todo tipo.
¿Qué tipo de patologías tienen estos pacientes?
Estos pacientes dependen de las circunstancias.
Sí.
Hay deportistas veteranos que llevan toda la vida haciendo el mismo deporte.
Sí.
Y otros deportistas veteranos que por circunstancias de salud les han recomendado el médico hacer un nuevo deporte, actividad física. Entonces son dos circunstancias distintas. Uno es el deportista veterano que poco a poco se va deteriorando sus articulaciones, sus músculos, sus tendones, y entonces empiezan a haber lesiones de sobrecarga cuando antes no la tenían.
Sí.
Porque el cuerpo se va deteriorando. Y después el nuevo pues quiere hacer cosas que a lo mejor no tiene la condición física o en la morfología de vida para hacer ese deporte que le gustaría hacer. Entonces son dos cosas distintas.
Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de problemas presentan estos pacientes en relación a los tratamientos?
A los tratamientos, fundamentalmente, el gran problema es que a partir de que tenemos todos 19 años ya empezamos a tener alguna goterilla. ¿Qué sucede?
Me gusta esta expresión, doctor.
Claro.
¿Goterilla, has dicho?
Sí, goterilla, goterilla.
Sí, sí, me gusta, me gusta.
Algunos tenemos más gotera
que... Bueno, bueno, yo ya no tengo ni techo, pero en fin, soy 50 y estamos ahí. Doctor, estamos ahí, estamos ahí.
Entonces el gran problema es la interferencia de estos medicamentos, por ejemplo, con los antiinflamatorios, con la alteración plaquetaria, con la coagulación, otros antiinflamatorios suben el azúcar o la tensión. Hay que tener mucho cuidado con estas interferencias.
Claro. Teniendo en cuenta este tipo de problemas, no sé si lo mejor sería optar por un tipo de tratamiento seguro y además una buena prevención. ¿Qué tipo, por tanto, qué tipo de tratamiento sería seguro? O yo creo que vamos un poco por aquí, si la cúrcuma sería un elemento imprescindible.
Sí, mire, hoy en día estamos volviendo a la naturaleza, estamos volviendo a ser, entre comillas, más ecológicos, ¿sí? Y estamos volviendo a los alimentos.
¿Esto es buena noticia? ¿Sí, no?
Sí, 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 eso.
Vale,
es buena noticia.
Vale. Pensaba que era una cosa que estaba como de moda, ¿eh? Que se va alargando, se va alargando, se va alargando, y no. Si usted me dice que es conveniente, yo me lo guardo y me lo quedo.
Claro, es conveniente porque no tiene efectos secundarios. Es decir, que usted se tome una naranja, puede gustarle o no gustarle, pero no tiene efectos secundarios medicamentosos.
Correcto.
Sí. Ha salido una figura que se llama los nutracéuticos, que son sustancias naturales que producen un efecto saludable en el organismo. Lo que están haciendo las casas comerciales es concentrar esa sustancia natural para que tenga mayor dosificación que lo que hay en la propia naturaleza.
Vale.
Y dentro de eso está la curcumina. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la curcumina desde hace años.
Sí.
Y he visto que la curcumina es en eso como antiinflamatorio natural.
Sí.
Antiinflamatorio tiene unos efectos beneficiosos porque todo lo que se condiciona por mediación de una inflamación crónica no es que sirva para todo, sino todo lo que condiciones la inflamación crónica es lo que la curcumina hace el efecto,
¿eh? Vale.
Cada día se le está dando más trascendencia a los procesos inflamatorios crónicos.
Siempre de formato natural, es decir, de origen natural. Claro, tengo una amiga que me dice, Sergio, siempre, la cúrcuma, o productos relacionados con la cúrcuma, y además me nombra, nuestros amigos de Dolocare Flex. ¿Le tengo que dar la razón sí o sí?
Sí. Y además les digo una cosa, la curcumina lo estamos utilizando desde hace muchísimos años, desde la edad antigua.
Y yo sin enterarme, doctor.
Claro, ni yo tampoco, pero lo que pasa es que se lo echábamos, por ejemplo, al curry, se la ponemos a la paella, lo que pasa es que para tener un efecto más beneficioso tendremos que comernos muchas toneladas de paella. Entonces,
hombre, pues
hacemos que se concentre la cúrcuma, con lo cual el efecto es mejor y tiene que tomar menos paella.
Vale, 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 vale. ¿Hay un tipo de hora concreta del día en que sea más proclive ingerir este tipo de aditivos, como la
Yo
cúrcuma?
Yo recomiendo siempre por la mañana.
Por la mañana. Esto es importante. Por la mañana.
Mejor por la mañana que por la noche.
¿Puedo preguntar por qué? Ya lo he preguntado.
Sí, por una razón, porque por la noche, cuando nosotros dormimos, el cuerpo está en fase de reparación desde el sueño, y eso está más que estudiado, las hormonas del crecimiento, las hormonas que actúan con el ritmo circadiano. El sueño y el descanso es un proceso de reparación natural que tiene el cuerpo.
Vale,
entonces,
vale, vale.
Es mejor durante el momento de la actividad, que va a cortar de raíz el daño que te puedas condicionar.
Claro. Además, es verdad que la cúrcuma es un superalimento, insisto, doctor, y yo sin saberlo, bueno, últimamente cada vez me informo más y mejor, y con estos productos de Dolocare Flex que puedo adquirir en mypharmacare.com, pues tengo bastante más información. La cúrcuma tiene ese efecto inflamatorio, perdón, antiinflamatorio, entre otros, y ha presentado buenos resultados en cuanto a la seguridad y tolerabilidad.
Exacto.
Pero, claro, los problemas de absorción, porque habitualmente este tipo de suministros se presenta en cápsulas, en bolitas. Yo, por ejemplo, he ingerido las últimas semanas unas bolitas de color rojo, que son de cúrcuma, ¿vale?
Sí.
Y me encuentro bastante mejor. Me decía, bueno, es que no te va a doler tanto cuando se te caiga un euro al suelo. Aquello que hacíamos los 50, es que se te cae un euro, una moneda o tal, y dices, ¡ah! Eso te va a rebajar. Y todo eso es la cúrcuma.
Exacto, y eso va a rebajar a partir de las 2 semanas del inicio de la toma.
Es que ya las llevo.
El problema de la absorción,
sí,
es un problema que lo tenemos, pero no solamente con la curcumina, sino con muchísimas sustancias.
Vale.
Porque hoy en día se le está dando cada día más importancia al tema intestinal, el proceso inflamatorio intestinal, la probiota del intestino para la absorción. Estamos viendo que cada día hay más patologías relacionadas con un trastorno de absorción.
Es que yo creo que a medida que pasan las semanas, los meses, los años, le damos mucha más importancia, y esto, permítame, doctor, es bueno, porque al final tenemos un cuerpecico más o menos decente cada uno, o el que nos ha dado la naturaleza, o Dios, o el que sea, pero lo importante que es cualquier cosa que nos llevemos a la boca y que llene nuestro cuerpo.
Claro. Al final, es el dicho famoso refranero de somos lo que comemos.
Eso es.
Todo lo que entra de una forma o de otra lo asimilamos, lo expulsamos. El claro. Organismo es bastante listo en eso.
Yo creo que todavía, si me lo permite, yo creo que todavía no conocemos todos los secretos del organismo, por no hablarle del cerebro, que es una máquina tan extraordinaria, de una complejidad inmensa, y que no conocemos su potencia a un 100%. Yo al menos no la conozco.
Totalmente de acuerdo con usted.
Bueno, pues a ver si la acabamos conociendo, o quizás sea mejor que poco a poco la vayamos conociendo y no de golpe, porque puede ser una llamada a la urgencia totalmente extraordinaria. Hemos hablado con el doctor Tomás Fernández Jaén, que es secretario de la Comisión Médica de la Liga de Fútbol Profesional, relacionado, por tanto, con el fútbol. Yo soy futbolero y soy del Español, por tanto, soy un loser. No le preguntaré sobre Messi, aunque es el tema de cada día, de los últimos días, de las últimas horas. Doctor, ha sido un placer. Buenos días.
Un placer. Buenos días.
Adiós, buenos días. Son las 10 y 33 minutos. Estamos escuchando 50. Ya has visto, Toni, que tu edit. Doloquer. Que ens va bé. Jo porto 3 setmanes, pràcticament 4. A més, se m'estan a punt d'esgotar d'exaurir les càpsules aquestes. Perfecte. Doloquer Flex. No ho diu l'eslògan, però és ideal per 50ers o 60ers. Doncs mira, què vols que et digui? Estefania, jo estic content amb el programa que hem fet avui. Te doblo la apuesta. Jo estic content.
Jo més contenta.
Per què?
I més feliç.
Ah, sí?
Perquè quan aprens coses... És important.
Tu saps que això no tothom té aquesta reacció quan acaba un programa? Quan acaba una feina?
T'has satisfet?
D'anar al taller... Home, tu pots anar al taller i dir, ostres, li he deixat un Audi a aquest home que me l'ha portat a arreglar. Oh, superbé. Que content estic amb mi mateix. Això pot passar.
Sí.
Això pot passar. Però jo crec que els que habitualment construïm arguments, donem oportunitats perquè la gent escolti continguts nous, sabem el que volem transmetre, no sabem com s'acabarà fent aquesta transmissió. Igual tenim una entrevista molt interessant avui. Què te passa?
No, que em sona molt l'estómac per la gana.
Ah, vale, és que he vist...
Jo sabia si t'havia escoltat o no, perquè estàs en plan...
No s'ha escoltat, no, però és que estic parlant i Estefania Burgos la tinc aquí a 2 metres, complint les normatives sanitàries, i veig que fa així com si li haguessin donat un cop de puny a la panxa. Fa així. Te n'anaves fent petita. Digo, què li passa a aquesta noia? Bueno, ¿todo bien?
Todo bien.
Vale. Ara no me'n recordo que estava parlant. Sí,
de la feina,
de procurar fer bé la feina. Doncs tant de bo tinguem aquesta autoexigència cada dia en les nostres respectives tasques professionals. Nosaltres la tenim i avui estem contents. Demà més. Demà llibres. Quins llibres? Mireu, no ho sé. Encara no ho sé. I dijous, el nostre amic Jordi Mabres parlarà amb el director general de Caixa d'Enginyers. Sí? Vale, pues que sigui això, perquè estava dient la paraula i dic, m'estic equivocant. No va ser així, no ha estat així. I divendres, especial musical, d'acord? Família, ha estat un plaer. Gràcies per estar aquí un dia més i fins demà. Que vagi bé. Adeu.
Cincuentes, la ràdio de sempre. Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.